Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Espanya es troba cada cop més a la cua de la Unió Europea en la percepció de la independència judicial. Segons un informe de la Comissió Europea, l'Estat passa a ser el quart país per la cua en confiança dels seus ciutadans en jutges i tribunals. El 2017 ocupava el sisè lloc i ara només queden per sota a la classificació Bulgària, Eslovàquia i Croàcia. Canviem radicalment de tema. Una avaria a la línia 1 del metro de Barcelona ha deixat 7 estacions sense servei avui, des de Sagrera concretament fins a Universitat. El problema ha estat en un canvi d'agulla a la línia vermella, exactament a l'estació del Clot, que ha tingut lloc gairebé a les 4 de la tarda. Una hora després, cap a les 5, el metro tornava a funcionar amb normalitat, però durant l'estona que ha estat fora de servei, Transports Metropolitans de Barcelona ha recomanat que els usuaris agafessin algun altre mitjà de transport alternatiu. Recordem que avui, últim dia de campanya electoral, hem tingut dues notícies. D'una banda, que la Junta Electoral Central ha decidit obrir un expedient sancionador al president Quim Torra pel correu electrònic que va enviar als treballadors públics de la Generalitat amb motiu de Sant Jordi i també pel discurs institucional de la Diada de dimarts passat. Així han quedat estimades les denúncies de PP i Ciutadans, que consideren que el correu utilitzava imatges o expressions identificables amb el missatge de partits polítics determinats. Recordem que Quim Torra feia referència en aquest e-mail al nefast 155 i en el missatge de Sant Jordi afirmava que per segon any consecutiu es vivia una diada amb presos i exiliats polítics. I d'altra banda, també el PP i Ciutadans han demanat a la Junta Electoral Central que excloguin Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín de la candidatura de Junts per Catalunya a les eleccions europees. I també us expliquem que Álvaro, un nen de 6 anys d'Alacant, ha estat el primer pacient pediàtric que ha rebut una innovadora teràpia contra la leucèmia sota la cobertura de la sanitat pública. L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha tractat amb èxit aquest pacient afectat d'una leucèmia linfoblàstica aguda. També destaquem que l'Audiència de Barcelona ha decidit rebaixar les indemnitzacions a familiars de 6 víctimes del vol de Germanwings, que es va estavellar als Alps quan viatjava de Barcelona a Alemanya el dia 24 de març de 2015. Les quantitats que ha fixat ara la instància judicial barcelonina s'acosten al barem que es fa servir per als accidents de trànsit, però els afectats pensen recórrer davant del Tribunal Suprem. I fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Avui conversarem amb el candidat d'En Comú Podem que es presenta a aquestes eleccions per Barcelona. Abans, Arcadi Oliveres.
La recent celebració d'una jornada sobre minerals en conflicte organitzada per Justícia i Pau ens ha permès palesar diferents problemàtiques que s'hi troben relacionades i que afecten d'una manera especial els països africans. La infravaloració, és a dir, el mal pagament dels seus actius, acompanyada de la constant evasió o elusió fiscal, originen greus problemes als que cal afegir-hi les implicacions de desastres ambientals i penosos desplaçaments de la població. Tal situació es contradiu amb els enormes guanys de les empreses extractives. Curiosament, països molt rics en recursos, com el Gabon o Guinea Equatorial, mantenen les seves poblacions en situacions d'extrema pobresa. El cas més espectacular, tanmateix, és el de la República Democràtica del Congo, probablement el país que més abunda en minerals i que, paradoxalment, ocupa un dels darrers llocs en l'índex de desenvolupament humà, elaborat per Nacions Unides. No són alienes a tal situació l'explotació feta durant molts anys per Bèlgica i la llarga dictadura de Mobutu Sese Seko, de la que se n'aprofitaren importants companyies transnacionals. Sembla que es comença a prendre consciència de la situació i ja han aparegut alguns intents de regulació internacional, com la Iniciativa per la Transparència en les Indústries Extractives. Tanmateix, però, hi ha una responsabilitat nostra que no podem oblidar. Sovint, fruit de la inconsciència, quan adquirim, sense necessitat i sense fixar-nos-hi, els telèfons mòbils que, fabricats amb coltan, incorporen gairebé sempre els problemes esmentats i també una notable quantitat de morts generades en les guerres que motiven l'obtenció d'aquests minerals. sens dubte, ens caldrà reflexionar-hi.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 7:45 del matí i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a 8:00 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions a aquesta hora del Jordi Carretero, també a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. I aquest últim divendres del mes d'abril i també últim dia de la campanya electoral per a les eleccions d'aquest diumenge, viurem amb tots vosaltres el sisè i últim dels col·loquis electorals especials dins aquesta cursa per elegir entre els catalans i el conjunt dels espanyols el Congrés i el Senat. Ens acompanyarà Josep Vendrell, número 10 per Barcelona, de la candidatura d'En Comú Podem, que farà col·loqui avui amb l'advocat i escriptor Jordi Verdaguer, col·laborador habitual d'aquest programa. Els comuns van guanyar les eleccions generals a Catalunya l'any 2016 amb 12 diputats. Van quedar per sobre d'Esquerra Republicana, que en va obtenir 9, i de l'antiga Convergència, ara Junts per Catalunya, que va aconseguir-ne 8. L'objectiu és tornar a guanyar, però les enquestes no donen a la marca de Podem a Catalunya la condició de guanyador. De tota manera, els comuns, i amb els seus ponts al conjunt de l'Estat, amb Pablo Iglesias al capdavant, volen aconseguir que l'esquerra tingui una veu de suport a un possible govern de Pedro Sánchez, però també una veu pròpia amb el seu missatge. Josep Vendrell, un dels candidats que es presenten a les llistes, té 50 anys, havia militat al PSUC i a Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i a Alternativa, i ha format part de diversos fòrums polítics des de fa més de 30 anys. Amb Josep Vendrell parlem avui en el nostre col·loqui. Senyor Josep Vendrell, bona tarda, benvingut al Mirador, a Ràdio Estel.
Hola, molt bona tarda, moltes gràcies.
Com està? Ho preguntem a tots, però avui de manera especial, sent l'últim dia de campanya. Cansat, potser?
No, la veritat és que estic molt bé, content d'estar aquí, i la veritat és que a mi les campanyes electorals m'agraden, no? Ara potser hi ha una mica de sobredosi de campanyes electorals, perquè tenim les municipals i les europees, però les persones que ens agrada la política i el contacte amb la gent, doncs quin millor moment que una campanya electoral.
Josep Vendrell, ho podeu sentir, amics oients, és de les Terres de Ponent, de la Noguera, de la localitat de Camarasa, on va néixer l'11 de juliol de 1968. Un any, també, per als qui es defineixen com a polítics d'esquerra, doncs molt, molt màgic, no?, l'any del maig del 68.
Sí, l'any del maig del 68, no?, un any revolucionari, l'any de la primavera de Praga, també, de les manifestacions estudiantils a tot el món, a Europa, no?, de la repressió de la revolta estudiantil a Mèxic. És a dir, un any de canvi, un any de transformació,
sí, no era
l'onada
un...
del qual arriba fins aquí, no?
Uh-huh. Saludem també Jordi Verdaguer, advocat, escriptor, col·laborador nostre. Bona tarda, senyor Verdaguer.
Bona tarda, què tal, com estem?
Molt bé.
Gràcies,
gràcies a vostè per haver vingut. Bé, aquestes eleccions, senyor Josep Vendrell, es presenten una mica incertes, tot i que dona la sensació que Pedro Sánchez i el PSOE van una mica per endavant en el que són els còmputs de les enquestes. Vostès com veuen el que és tot l'ambient, la sensació que pot haver-hi un tripartit de dretes si sumen amb PP, Ciutadans i Vox, i una mica la incògnita sobre el que pot ser la veu de Podem a nivell estatal? Com ho veu?
Bé, aquestes són unes eleccions molt, molt particulars, molt diferents a anteriors eleccions, en les quals no hi ha el marc electoral, la disputa no és entre PSOE i PP, perquè el bipartidisme s'ha acabat, sinó que són unes eleccions de les quals en sortirà una majoria de govern plural, segurament amb una coalició de govern també plural, cosa que no ha passat mai a l'estat espanyol, és dels pocs estats de la Unió Europea que no hi ha hagut mai un govern de coalició, sempre hi ha hagut governs de majoria absoluta o governs en minoria amb suport parlamentari de diferents forces polítiques, o un govern també plural de l'esquerra. Per tant, matitzant una mica el que vostè deia en la introducció, nosaltres no anem a donar suport parlamentari al Pedro Sánchez, sinó nosaltres tenim l'objectiu de governar, de formar un govern compartit, un govern plural, perquè creiem que aquesta és la millor manera d'impulsar les transformacions socials, els canvis polítics econòmics, que requereix la situació de crisi en la que estem en aquests moments, i també perquè és la millor manera de donar una sortida, que nosaltres tenim al govern, de donar una sortida dialogada, democràtica, al conflicte català.
Uh-huh. I, per tant, el plantejament seria diferent en una hipotètica negociació amb el PSOE, suposant que el PSOE i Podem, potser amb alguna altra força minoritària o no, tenen capacitat de formar govern. No serà acceptar un govern monocolor del PSOE, sinó entrar en el govern. Aquest seria l'únic plantejament que farà Pablo Iglesias i Podem?
Exacte, aquest és l'objectiu. Creiem que és bo que hi hagi una experiència, no?, que Espanya tingui una experiència de govern compartit, de govern de coalició, que respon a la realitat de la pluralitat de la societat, però és que, a més, hem vist també el que ha passat durant aquests 9-10 mesos de govern del Partit Socialista. Nosaltres vam liderar i vam empènyer la moció de censura que va fer fora Mariano Rajoy i vam arribar a un acord pressupostari. Però hem vist també que si no estàs al govern hi ha coses que són difícils de fer. Per exemple, el govern de Pedro Sánchez no es va atrevir a impulsar una política d'habitatges que limités el creixement, que permetés als ajuntaments limitar el creixement dels preus del lloguer a les zones més tensionades, no?, on hi ha més fenòmens especulatius, que era un dels nostres objectius. Nosaltres vam pactar també amb el Partit Socialista la reforma del mercat elèctric per reduir la factura de la llum. No hi va haver manera, tampoc, que això tirés endavant. Nosaltres volíem revertir la reforma laboral del Partit Popular, que suposa un atac gravíssim als drets de la gent treballadora, i tampoc no ens en vam sortir, no?, o que per llei la revalorització de les pensions segons el cost de la vida, l'IPC, estigués per llei. Tampoc no vam assolir això. I per què no? Doncs perquè el Partit Socialista, quan està especialment sol, quan pot fer la seva, al final li tremolen les cames davant de determinats sectors molt poderosos d'aquesta societat, davant dels poders econòmics. Per tant, la garantia de que aquestes polítiques d'avenç social, de redistribució de la riquesa, de justícia social tan necessàries en aquests moments avancin, creiem que és que nosaltres estiguem al govern.
Uh-huh. Senyor Jordi Verdaguer, vostè com a ciutadà, què diria?
Jo volia comentar aquest desencís que té la població respecte a la classe política. Cada cop sembla que els polítics s'allunyen més de la població i que aquest joc de les eleccions sigui com un joc que fan entre polítics i que potser la població la tenen una mica al marge. I aquesta és la idea
que hi ha, que dius, bueno, hem d'anar vivint cada dia i bueno, hi ha les eleccions, hi ha la política, es barallen entre ells.
Hi ha com una mica de desvinculació,
totalment,
com un distanciament.
Totalment, hi ha una desvinculació total. I sembla que a vegades és una lluita entre ells que t'afecta, perquè realment t'afecta, però que és una lluita entre poderosos i que ja estan els poderosos que es barallen.
Què hi diu vostè, com a representant d'una formació que es presenta a les eleccions?
T'ho dic amb el cor a la mà, el que jo com a ciutadà penso.
Segurament que... aquesta sensació l'hauran plantejada a dirigents dels Comuns o de Podem, molta gent, i com altres partits també.
Bona part de la gent que ha estat al grup parlamentari de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea és gent que es va implicar en política doncs a partir del 15M, que és la resposta que el Jordi estava plantejant, el desencís en relació a la política. El no representen del 15M, no és el meu cas, com tu has dit abans, jo fa molts anys que faig política, i per tant...
S'ha reintegrat en aquest nou projecte.
Bueno, perquè la meva formació política, Iniciativa per Catalunya Verds, doncs en forma part d'aquest projecte d'unitat i de confluència i de nova formació política que és en Comú Podem. Però responem a aquesta demanda de la societat d'unes institucions amb parets de vidre, d'unes institucions que fomentin la participació ciutadana, que sàpiguin escoltar. Bé, ens n'haurem sortit o no ens n'haurem sortit, però estem en camí i aquest és el nostre objectiu. Sí que és veritat que, especialment aquí a Catalunya, tinc la sensació que hi ha debats que no emergeixen i que són problemes socials invisibilitzats i que se'n parla poc. Potser també perquè el conflicte català monopolitza molt el debat polític, i això és raonable, però també doncs sap greu que els problemes de desnonaments que hi ha a Catalunya, 5.000 desnonaments a l'any, la comunitat autònoma amb més desnonaments de tot l'Estat, se'n parli poc. No? O que tinguem un 23% de la població catalana, 23%, que es diu aviat, en risc de pobresa, o que un 12% de les persones que treballen ho fan sota el llindar de la pobresa. És a dir, les dificultats de la vida quotidiana de molta gent per arribar a fi de mes, de pagar la factura de la llum, de pagar la hipoteca o el lloguer. Això se'n parla poc. Aquests són problemes reals dels quals se'n parla poc. O la demanda que ens fan els joves que es manifesten els divendres, no? Pel medi ambient, pel canvi climàtic, per exigir que els governs es comprometin a la lluita contra el canvi climàtic. Aquest és un debat mundial, és un debat importantíssim. Doncs, i se n'ha parlat molt poc en aquesta campanya electoral. No? Per tant, aquí és on podria venir la desconnexió. A vegades hi ha massa soroll, ho hem vist en els debats aquests, no? Els tres debats que s'han produït. Hi ha soroll, hi ha poc intercanvi d'idees i, sobretot, de propostes programàtiques per fer front a problemes reals.
Avui ens acompanya Josep Vendrell, número 10 de la candidatura d'En Comú Podem a aquestes eleccions. Es presenta aquesta formació a Catalunya i al conjunt d'Espanya amb el nom general de Podem i les confluències amb l'objectiu de formar govern. I, a banda del que vostè ja ha dit, no, de polítiques socials, de revertir la reforma laboral i d'altres qüestions, si hagués de resumir en tres punts telegràfics el que és el programa, la proposta dels comuns a Catalunya i de Podem al conjunt de l'Estat, què diria? Una política més propera a la gent?
Nosaltres al govern hi anem a fer les següents coses. A impulsar una política de redistribució de la riquesa i de justícia social, revertint les retallades de prestacions socials i de drets que s'han produït durant aquests anys de crisi i de govern del Partit Popular, i en les quals el Partit Socialista en el seu govern s'ha quedat a mitges. És a dir, pensem que el creixement brutal de les desigualtats socials d'aquests anys hauria de ser una prioritat del proper govern. Som el tercer país de la Unió Europea amb més desigualtats socials, a l'alçada de Romania, Bulgària, Lituània, i com li deia abans, doncs molta gent pateix la degradació de les condicions de treball, la precarietat laboral, que es converteix en una precarietat vital. Hi ha molta gent, i també especialment molta gent jove, que té enormes dificultats per poder realitzar el seu projecte vital. Fixi's que a l'Estat espanyol i a Catalunya els fills es tenen cap als 40 anys, eh? No es tenen als 25, com altres països, es tenen cap als 40 anys. I això per què?
Doncs
perquè adquirir o tenir una vivenda o un treball estable costa molt, no? Segona cosa, i perdoni, que ja sé que m'ha dit telegràfic.
Eh? No es preocupi, no ve de dos minuts.
Però amb un diputat, quan li diu expliqui una cosa, té tendència a enrotllar-se.
No es preocupi.
La segona qüestió és el que nosaltres en diem l'horitzó verd. o el Green New Deal, que ha posat ara de moda la senadora nord-americana, no? Ocasio-Cortez, i les forces verdes europees, és a dir, fer front al canvi climàtic amb un procés de transformació del model productiu, del sistema energètic amb les energies renovables, que a més té una enorme capacitat de crear llocs de treball i llocs de treball de qualitat. I la segona és el canvi de la política, de la manera de fer política, una política transparent, que faci net d'una vegada definitivament amb la corrupció, que obri les finestres de les administracions públiques, en aquest cas del govern de l'Estat, i que també posi un camí de solució, una taula de diàleg pel conflicte català basats en el principi democràtic, en l'exercici del dret a decidir i en l'avenç cap a un estat plurinacional, que reconegui a Catalunya com a nació.
Tenim una pregunta com cada dia a radioestel.cat. Avui és aquesta. En el moment actual considereu necessària una veu com la dels Comuns i Podem? Teniu tres possibles respostes, amics oients. La primera és sí, és un pont, que tant a Catalunya com arreu d'Espanya pot fomentar el diàleg. Una segona sí, perquè pot evitar possibles majories àmplies, sobretot del PSOE. O bé una tercera no, perquè els seus plantejaments són populistes i de vegades radicals. Animeu-vos a votar, amics oients, a radioestel.cat. Per cert, senyor Vendrell, quan a vostès els diuen que són populistes o que són radicals, o alguns ciutadans, fins i tot, que poden empatitzar amb l'esquerra, els diuen, ai, potser és massa que Podem estigui al govern. Vostès què hi diuen? Suposo que els diran que no tinguin por, no?
Jo crec que hem demostrat, quan estem al govern, per exemple, a la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament de Madrid, a l'Ajuntament de València, al de Cádiz, al de Saragossa, al de Ferrol, al de Santiago de Compostela, no li estic parlant de ciutats petites, estic parlant de les ciutats més grans de l'Estat, hem demostrat capacitat de govern, no? Els semàfors funcionen, el metro funciona, jo crec que hem millorat moltes de les polítiques públiques que es venien fent, no? I que hi ha hagut un canvi notable. I l'expressió populista, bé, jo crec que la voluntat de que es facin polítiques en favor del poble, en favor de la majoria, i que no es facin polítiques condicionades per l'elit econòmica, que és el que ha passat en el nostre país, doncs jo crec que això és positiu. I a mi la paraula radical, miri, no em fa por, la paraula radical, radical en el sentit etimològic de la paraula, no? Anar a les arrels. En aquest cas, crec que necessitem anar a les arrels del que està passant per solucionar-ho, no? Les arrels d'un sistema econòmic que, des del punt de vista ecològic, està col·lapsant, i en un moment en què, fixis, el creixement econòmic ja no genera progrés social. Hi ha creixement econòmic en aquests moments, però com que la riquesa està mal distribuïda, només va una part de la societat, el 10% més ric, i no a la resta, doncs per resoldre això cal anar a les arrels d'un sistema econòmic que cal canviar.
Per tant, totes les paraules es poden entendre bé, no? Populisme, radicalisme o radicalitat en el bon sentit, diguéssim, no? Segons vostès.
Bé, populisme de la manera que
el servei del poble.
Que és el servei del poble, no? Que és diferenciar unes polítiques que afavoreixen a la majoria i, per tant, al poble i no a les èlits. En aquest sentit, no hi veig problema, no? Però bé, no només això, jo crec que nosaltres hem demostrat capacitat de govern, no? Que podem governar, i si ho podem fer a les ciutats més importants d'Espanya, com Madrid i Barcelona, doncs també ho podrem fer al govern de l'Estat.
Molta gent, però, també té la sensació que Podem i les seves confluències de vegades són massa diferents, o aquesta pluralitat, aquest mosaic d'opcions, de vegades pot donar la sensació que no tenen molta unitat, o que tenen una pluralitat que de vegades no es gestiona del tot bé.
Bé, és evident, anem als fets, és evident que sí que s'han produït problemes i diferències que ha fet que alguns companys i companyes doncs acabessin abandonant el projecte. Però també li he dit una cosa, durant tots aquests anys al Congrés dels Diputats no hem votat, és a dir, no, ni una sola vegada diferent. No s'ha expressat una diferència de posicionament polític, programàtic.
Els diputats catalans, gallecs, per exemple, no han discrepat.
En Comú Podem i els companys gallecs tenim una excel·lent relació, com la teníem amb els companys valencians, amb els de Madrid, i fins i tot amb temes complexes, no? Que a Catalunya podrien dir, bé, escolti, diputats d'Andalusia, de Madrid, d'Albacete, de Valladolid, no? Pues han votat posicions sobre Catalunya, contra el 155, a favor del dret a decidir, a favor del diàleg, no? I, per tant, nosaltres estem molt satisfets i molt contents de tenir aliats plurals i diversos en el conjunt de l'Estat, i això no tothom ho pot dir.
Doncs, explicació de Josep Vendrell. Senyor...
Jo volia comentar una cosa. Has dit que abans estaves al PSUC, que el trobem tant a faltar aquí, perquè la veritat era un partit molt bo i culturalment era un partit molt potent. Hi havia el Guti que
tots... Va fer feina fa 40, fa 30 anys,
sí,
però ara realment... les coses són diferents.
Vaig afiliar en el moment final.
Realment era...
Vosaltres pensaran que sóc molt gran.
No.
Però vaig començar en política molt d'hora.
Tenim la mateixa edat, més o menys. I, ho trobes a faltar, aquell PSUC.
Aquell PSUC d'abans, però clar, venia de la clandestinitat, no? On havia aglutinat molta sensibilitat democràtica.
El trobes a faltar molt, com a nivell cultural, a nivell... Hi havia una gent molt potent, una gent que enllaçava amb la població.
Vostè vol dir que ara és diferent? Li agradava més abans?
M'agradava molt més abans, sí.
Què hi diu, senyor Vendrell?
Torno a reincidir amb el mateix, em sap greu, perquè vull dir, els programes polítics cadascú té els seus, i realment és molt bo que hi hagi diferents polítiques, és molt bo que hi hagi diferents partits i que té que haver-hi...
Això és la democràcia, no?
Exacte.
Això que diu del SUC, faltaria més, no? Però el SUC era el partit que representava la unitat de les forces del treball i de la cultura.
I de la cultura.
Era l'expressió d'aquell moment.
Sí, de la cultura.
Amb sectors socials diversos i que a més era... aixecava la bandera del catalanisme popular.
Exacte.
És un concepte que caldria recuperar, perquè malauradament això del catalanisme no és el concepte que s'utilitza en aquests moments de blocs i de polarització, però jo crec que aquest esperit, això de la unitat de les forces del treball i de la cultura i del catalanisme popular, ara en aquests moments està en En Comú Podem. I aquest fil roig, ara mateix està en En Comú Podem.
I aquesta idea de concòrdia també, que potser hi havia abans, que era més cara, que ara veus aquest enfrontament tan bèstia que vas...
Amb el conflicte de Catalunya, sobretot, per exemple. No? Sí. Precisament sobre el conflicte de Catalunya, vostè ha dit, senyor Josep Vendrell, que En Comú Podem defensa un estat plurinacional amb el reconeixement de Catalunya com a nació. I tenint en compte el context polític català de molt de conflicte aquests últims 2 anys, sobretot, però també des d'abans, una mica quin paper pot tenir Podem? Algunes vegades, o moltes vegades, des de l'independentisme, fins i tot s'han adreçat a vostès una mica com a, no sé si dir salvadors, però sí com a ponts, no?, en aquest diàleg i en aquesta entesa. Vostès defensen el dret a decidir, però també són crítics amb la manera com es va fer el referèndum. No sé si m'acosto al seu posicionament.
Sí. No, nosaltres el que creiem és que la via seguida per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya està absolutament esgotada, no?, que és aquesta via unilateral. Creiem que la seva actuació al Congrés dels Diputats, tombant els pressupostos generals de l'Estat i, per tant, provocant la convocatòria d'aquestes eleccions, va ser d'una enorme irresponsabilitat, doncs, que ha perjudicat el conjunt de la ciutadania, perquè uns pressupostos que eren els més socials dels darrers anys, amb diferència, no els han pogut impulsar, i, a més, doncs, s'ha donat una oportunitat, esperem que no passi, a que l'anomenat trifachito, les tres dretes, doncs, puguin guanyar. Esperem que no passi. Jo crec que no passarà, però bé, és un risc, no? I nosaltres quin és el paper que podem fer? No? Nosaltres el paper d'impulsar una solució dialogada davant la voluntat de que la solució sigui autoritària i repressiva per part de la dreta, una solució que faci que la gent que ara mateix està en judici a la presó doncs, pugui sortir, és a dir, buscar solucions judicials com les que ha proposat en Jaume Sens a aquestes eleccions, i plantejar també un canvi en el model de l'Estat, que és un canvi que permeti que els catalans puguem votar sobre el nostre futur polític i que a la vegada permeti que l'Estat espanyol, Espanya, avanci cap al reconeixement de la seva pròpia realitat, que és una realitat doncs, diversa, que és una realitat plurinacional. En el món hi ha democràcies plurinacionals que funcionen molt bé, democràcies plurinacionals i federals, com Bèlgica, com Suïssa, com el Canadà, en un altre sentit, com el Regne Unit, que va permetre també la votació a Escòcia. I, per tant, obrir aquest camí de solucions davant una situació de bloqueig que creiem que és molt negativa per Catalunya.
I vostè creu que és possible assolir una suavització de les coses i un diàleg que pugui donar resultats en aquesta legislatura espanyola? Perquè aquests canvis i aquesta plurinacionalitat vostès la defensen amb la Constitució actual a la mà o amb una reforma tal com et preveu? No sé, li faig una doble qüestió.
Sí, el que seria ideal, el millor, el més... coherent seria que més coherent per adaptar aquesta realitat plurinacional a l'ordre constitucional seria canviar aquesta Constitució, que hi hagués un canvi constitucional. Malauradament, som la força que en aquest moment som l'única força que defensa clarament això, perquè el Partit Socialista, que ho havia defensat, ara sembla que s'ha oblidat del federalisme i de la reforma de la Constitució. Però, en el mentrestant, es poden fer moltes coses. Nosaltres aquestes eleccions hem plantejat crear la taula de diàleg de forces polítiques per afrontar la qüestió catalana sense vetos, sense línies vermelles i que es pugui parlar de tots els projectes polítics i avançar en qüestions que no requereixen la reforma de la Constitució. Per exemple, reconeix el caràcter plurilingüístic de l'Estat, el caràcter plurilingüe de l'Estat, la plena igualtat de condicions a nivell de l'Estat, de totes les llengües català, basca i gallec, el blindatge per llei del model de normalització lingüística i d'escola catalana, o avançar cap a un model de finançament d'hisenda pròpia per Catalunya, això són coses que es poden fer
dins la millora
de l'autogovern, que es poden fer en el marc actual, però dient també clarament que nosaltres treballarem per un canvi més estructural, per un canvi constituent.
Bé, avui amb Josep Vendrell de la candidatura d'En Comú Podem compartim el nostre col·loqui, l'últim de la campanya electoral. Farem ara la nostra habitual pausa a aquesta hora i tornem ja amb el bloc final, avui amb una notícia curiosa també especial.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Diuen que vivim en una democràcia madura i plena.
Que la nostra llibertat d'expressió està garantida.
Que sense violència es pot parlar de tot.
Que la justícia funciona.
Que no hi ha presos polítics i que ja som lliures.
I en estos momentos me considero un preso político.
Només lluitar per la nostra llibertat ens fa lliures.
El 28 d'abril
va de defensar els nostres drets.
Va de democràcia.
Va de llibertat. Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el mirador de l'actualitat. Avui, en l'últim dia de la campanya electoral, col·loqui especial amb la presència d'un representant d'En Comú Podem, concretament Josep Vendrell, que ens ha estat acompanyat aquests minuts i ara fins al final. Avui tenim una notícia curiosa especial, i és que la plataforma Església pel Treball Decent, de cara a les eleccions d'aquest diumenge, ha fet públic un comunicat en què proposa 6 punts bàsics adreçats als responsables polítics dels partits i també als ciutadans, especialment als cristians, perquè lliurement decideixin el seu vot, però tenint en compte aquests punts. El primer és promoure una economia productiva a escala humana que redueixi les desigualtats i eviti els grans egoismes de l'economia especulativa. El segon, refermar la negociació col·lectiva per poder repartir la prosperitat, superant limitacions com són la greu crisi d'ara fa més de 10 anys i la reforma laboral. El tercer, fer aflorar l'economia informal i el treball irregular, perquè cal que les administracions públiques treballin perquè tothom tingui una feina regularitzada. El quart punt d'aquest manifest de la plataforma Església pel Treball Decent és deixar de vincular les autoritzacions de residència de les persones estrangeres amb l'obligació de tenir un contracte laboral o una oferta de feina. El cinquè, dignificar el paper de les persones que es dediquen a la cura de la llar i també realitzar canvis perquè les persones ocupades en aquest sector assoleixin la plena equiparació de drets i tinguin garantida una protecció social completa. I, finalment, el sisè, impulsar l'habitatge social públic fixant unes condicions assumibles per a les famílies vulnerables, per l'atur o la precarietat laboral. Com dèiem, aquest manifest, del qual formen part, entre altres entitats, Càritas, Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Mans Unides, el Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església, el CEDACE, la Unió de Religiosos de Catalunya i tots els moviments obrers i la pastoral obrera, doncs s'adreça tant als partits polítics com als ciutadans. Bé, sobre aquests punts, que potser vostè, senyor Josep Vendrell, diria que els fa seus o que d'alguna manera entronquen amb el seu partit.
Els puc fer meus i com ho podem els compartim i hem treballat aquesta legislatura per assolir-los i formem part també del programa i dels objectius de la propera legislatura. És a dir, un govern que sigui un govern realment de canvi, que posi la justícia social en el centre de les seves polítiques, ha d'assumir aquestes propostes. Bona part d'elles giren al voltant de la reforma laboral, de la necessitat de revertir la reforma laboral perquè la gent treballadora, les forces sindicals, tinguin capacitat real de negociació, el que es diu dels convenis col·lectius, de favorir doncs, l'enfortiment d'aquest instrument de negociació, o la qüestió també de les persones migrades, de canviar també la llei d'estrangeria i evitar que hi hagi persones en situació, amb la situació que estem vivint. No hi ha persones il·legals, no hi ha persones migrades il·legals, no? Hi ha persones que poden tenir, que han de tenir seguretat, que han de tenir papers, que han de tenir recursos per buscar-se la vida. Doncs aquesta sensibilitat social i aquest concepte del treball decent la compartim plenament.
Uh-huh. Hem de dir que aquest document, evidentment, és transversal, és de l'Església, i avui ja ens visita en Comú Podem, però sabem que tots els partits, d'alguna manera, el volen fer seus. Potser la manera d'interpretar-ho, no? Perquè també un partit de centre o de dreta es podria dir nosaltres també estem a favor de l'economia productiva o de que la gent tingui feina.
Sí,
vostè,
però,
què hi diria?
Però, genèricament, de l'economia productiva doncs li poden dir que sí, tot i que els fets demostren doncs, que hi ha formacions polítiques doncs, que li han posat les coses molt fàcil, per exemple, els fons voltor, aquests que compren grans habitatges, que fan fora a la gent, que especulen amb l'habitatge, amb fórmules de fiscalitat com les SUCIMIS, que no paguen res per impostos, i això afavoreix l'economia especulativa. Això ho han decidit governs, especialment els governs del PP, i el del PSOE no ho ha canviat malgrat les nostres propostes. No? Però bé, jo crec que hi ha qüestions, la reforma laboral, no ens n'hem sortit, per exemple, de revertir la reforma laboral. Per tant, les campanyes electorals, crec que la ciutadania hauria d'exigir fets i no paraules, no? És a dir, a veure què ha fet, no que dic que es diu en campanya només, sinó a veure què ha fet cadascú durant la legislatura o des del govern.
Uh-huh. Sobretot els que han estat al govern, però també els que han estat a l'oposició, doncs si han estat incisius.
Efectivament.
Última qüestió, senyor Jordi Bartadé.
Jo només afegir respecte a això, aquella que és la part de la doctrina social de l'Església, aquella encíclica fantàstica que és la Rerum Novarum, que deia, textualment deia, el trabajo se ha vuelto una nueva forma de esclavitud. I això ho diu, una encíclica papal que, percibint a tots els cristians, de com el treball s'està tornant una forma d'esclavitud. I lamentable i a pesar de tot veus que cada cop es torna més una forma d'esclavitud perquè els salaris baixen, la precarietat és més gran, abans tenien 45 dies, ara ja no els tenen. Realment cada cop anem a pitjor i realment cada cop el treball s'està tornant més una esclavitud. I això és una pena i és una cosa que...
No hauria de ser quan és la principal font de dignitat humana, no?
Exacte.
Una de les principals.
Sí, és un problema. Hi ha hagut una degradació de les condicions de treball, una devaluació dels salaris, que no ens hem recuperat encara del període anterior de la crisi dels salaris, i és perquè l'estratègia que han decidit de diferents governs és del PP, però anteriorment, el 2010 també del Partit Socialista, és allò que se'n diu la devaluació salarial, la precarització com a estratègia per fer front a la crisi. I això el que ha provocat doncs, és aquesta desigualtat abjecta que hem de superar des del govern.
Bé, com sempre, en els minuts finals, quan ens han anat visitant els candidats dels diferents partits polítics amb representació parlamentària a Catalunya en les últimes eleccions generals, hem demanat doncs, que s'adreci als oients per fomentar que votin la seva formació. Què hi diria? Com demana el vot, vostè?
Doncs miri, jo demanaria a l'electorat, a la gent que ens està escoltant, que reflexioni, demà és el dia de reflexió, doncs sí. que s'ho pensi, perquè ens hi juguem molt, que avalua quines són les diferents opcions, i el que nosaltres li podem oferir són propostes de canvi social en el sentit de la justícia social, en el sentit de combatre amb eficàcia el canvi climàtic a l'hora que es creen llocs de treball i en el sentit també de buscar camins de solució dialogada, justa, democràtica del conflicte català. Però sobretot també nosaltres el que oferim o proposem és també una actitud a l'hora de fer política. Una política neta, sense corrupció, una política transparent i una política en diàleg permanent amb la ciutadania.
I bé,